Què tal? Molt bon dia. Dilluns 29 de maig i ja tornem a ser aquí en el Lloret Esportiu, el programa d'esports de Nova Ràdio Lloret. S'acaben les competicions. De fet, aquest cap de setmana dos equips han posat el punt final. D'una banda, el Club Volei Lloret, que va disputar la fase de final de campions amb una derrota contra el Santa Coloma per 2-3. Tractarem aquest resultat amb el president del club, Miquel Gràcia. D'altra banda, el Club Unió Futbol Sala Lloret va perdre 3-0 a Premià de Dalt, tot i que recordem que l'equip de Jordi Castejón ja tenia l'ascens a la butxaca des de la passada jornada. Per la seva part, el Club Hoquei Lloret encara haurà de disputar una jornada més, però la de dissabte va ser l'última com a local. Malauradament, derrota per 1-2 contra el Voltregà. Escoltarem les reaccions del president Joshua Pérez. Avui també farem valoracions de la temporada del bàsquet Lloret, a més de conèixer les diferents activitats que ha preparat l'entitat per aquest estiu. Entrevistarem l'entrenadora del sènior femení, Berta Gibert. I com cada últim dilluns de mes, avui tenim la tertúlia. Tractarem, en primer lloc, la victòria del Barça contra l'Alavés a la final de la Copa del Rei i, en segon lloc, la derrota del Girona al camp del Nàstic, que impedeix que l'equip de Machín sigui equip de primera. Comencem en el control de so. Edu Lanzas, salutacions en nom de tot l'equip de Nova Ràdio Lloret.
Lloret Esportiu.
Lloret Esportiu.
Les 9 i 3 minuts, comencem amb els titulars. No va poder ser, el Club Volei Lloret va perdre a la final dels play-off de campions. Va ser contra el Santa Coloma per 2-3. Tot i la derrota, les lloretenques ja tenien certificat l'ascens a la segona divisió. Aquest ha estat l'únic partit perdut en tota la temporada. El Club Volei Lloret cau derrotat a l'últim partit a casa de la temporada. Va ser per 1-2 davant del Club Patí Voltregà. Els homes de Manel Barceló es van avançar en el primer temps per mitjà d'un gol en pròpia porta del porter rival Ballart. A la represa, remuntada dels de Sant Hipòlit de Voltregà amb les dianes de Dani Rodríguez i Ignasi Alabart. Cap dels dos conjunts s'hi jugava res i l'atractiu de la jornada va ser el retorn a casa de l'exjugador lloretenc Xavi Crespo, ara a les files del Voltregà. El Club Hoquei Lloret acaba la jornada 11 amb 30 punts i el pròxim cap de setmana posarà el punt final a la temporada a la pista del Caldes. El Club Unió Futbol Sala Lloret acomiada la temporada amb una derrota a la pista del Premià de Dalt. El resultat va ser de 3-0, però els lloretencs ja no s'hi jugaven res. L'equip de Jordi Castejón va aconseguir l'ascens a la tercera divisió nacional durant la passada jornada i va afrontar el partit sense pressió, davant d'un rival que s'estava jugant la permanència. L'equip acaba la temporada segon amb 51 punts. El partit del Club de Futbol Lloret al Camp de l'Horta va quedar ajornat. La mort de l'entrenador de l'Andorra, Emili Vicente, va provocar l'ajornament de dos encontres de l'última jornada de la primera catalana, que implicaven equips que lluiten per l'ascens de categoria. Els Sants Andorra i l'Horta Lloret es jugaran el pròxim diumenge a les 12 del migdia. En el grup 16 de la tercera catalana, el Club de Futbol Lloret B acaba la lliga amb un empat a 3 contra el Cassà. Els lloretencs van sumar el punt per mitjà dels gols de Gurpinder Singh, Nicolás Chaín i Giovanni Ferino. Finalitzen la competició en el desè lloc amb 45 punts. I en atletisme, Jonathan Romeo acaba desè en el míting internacional d'Odergem a Bèlgica. El corredor lloretenc va aconseguir rebaixar la seva marca personal en 6 segons i va creuar la meta amb un temps de 8 minuts i 34 segons. Es va quedar només 2 segons de la mínima demanada per anar als Mundials de Londres. Aquesta va ser la primera prova d'obstacles de la temporada. Sortint fora de Lloret, el Girona Futbol Club deixa escapar el primer matchball per l'ascens. Els gironins en feien prou amb un empat, però van perdre davant del Nàstic de Tarragona per un marcador de 3-1. L'escenari era perfecte quan Pablo Maffeo va avançar el Girona en el primer minut de joc. A la represa, però, els tarragonins van ser millors i van donar la volta al resultat, amb un gol de Manu Barreiro i dos gols del nigerià Uche. Un dels capitans de l'equip, Àlex Granell, es mostrava crític i reconeixia el joc del Nàstic.
Hi ha de mèrit del Girona, que ens hem de mirar el melic i corregir errors, però hi ha molt de mèrit del Nàstic, que estava jugant doncs, la vida, que estava jugant amb la salvació del club a segona A, i han tingut una reacció que també s'ha de valorar la segona meitat, ens ha passat per sobre, han estat capaços de ser efectius, de marcar les ocasions que han tingut. I nosaltres crec que la primera part haguéssim tingut doncs un pèl més d'encert, haguéssim fet el 0-2 i sí que ja haguéssim tingut el partit coll avall.
Tot i així, el Girona continua en una situació privilegiada, a 5 punts de distància del Getafe, el seu màxim perseguidor, quan només queden 6 punts per disputar-se. La pròxima jornada l'equip tindrà la segona oportunitat de ser de primera. Jugarà a Montilivi davant del Saragossa. L'entrenador, Pablo Machín, creu en l'ascens a la primera divisió.
Yo lo creo.
estoy totalmente convencido, y además creo que va a ser en la siguiente jornada contra Zaragoza en Montilivi, porque es mi obligación, y es que además tengo pleno convencimiento en ello. El fútbol no es lo que quieres, sino lo que puedes, y hoy pues el Nastic ha sido mejor que nosotros. Les emplazo a seguir animando en Montilivi, que lo llenen, y a poder ser que luego ojalá pues sea una fiesta cuando el árbitro pide.
La Unió Esportiva Olot torna a la segona divisió B. L'equip que entrena Ramon Maria Calderé va aconseguir l'ascens aquest diumenge a l'eliminatòria de campions del play-off. Va ser davant de l'Sporting B. Els olotins, que portaven un 0-1 de l'anada, van empatar a 1 i van certificar el seu retorn a la categoria que van perdre la passada temporada. El Peralada jugarà les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió B. Els homes d'Arnau Sala van vèncer la tornada al Móstoles per 2-0, aconseguint un global de 3-0. L'equip al Tempur danès coneixerà avui el seu rival. L'anada de la pròxima ronda comptarà amb la baixa a la porteria del lloretenc Jani Casaro, que va ser expulsat. En el grup 1 de la primera catalana, a l'última jornada de competició, el Girona B empata a 2 contra el Manresa i queda fora de les posicions de possible descens. Per la seva part, el Centre d'Esports Farners va golejar el Vic per 5-0 i la Unió Esportiva Llagostera B va perdre 0-2 davant del Sant Cugat. En el grup primer de la segona catalana, el Blanes certifica el seu descens de categoria. Els blanencs van perdre 3-1 davant del Guíxols a l'última jornada de competició i jugaran la pròxima temporada a la tercera catalana. Per la seva part, el Palafolls, que ja estava salvat, es va acomiadar amb una derrota per 1-0 a Palafrugell. I en el món poliesportiu, el City Leaf Girona d'hoquei sobre patins aconsegueix la permanència a l'hoquei Lliga, tot i perdre contra el Barça per 4-1. L'equip de Ramon Benito s'assegura la continuïtat a la màxima categoria quan només falta una jornada per acabar. Va ser gràcies a la derrota del Vilafranca, que va perdre 2-4 contra el Lleida.
Lloret Vila Esportiva. Fes-te'n ressò al Lloret Esportiu.
I obrim el programa parlant de voleibol i de l'última cita, l'últim compromís per al Club Voley Lloret després d'una magnífica temporada que ha suposat l'ascens de les lloretenques a la segona divisió. Havien d'afrontar la fase final, tot i que l'ascens ja el tenien a la butxaca. Malauradament, va arribar l'única derrota de la temporada a la final davant del Santa Coloma per 2-3. Parlem amb el president de l'entitat, que és Miquel Gràcia. Miquel, molt bon dia.
Hola, bon dia.
No va poder ser, no? 2-3 en la final d'aquesta fase final de campions.
Sí, bueno, un partit una mica difícil, no? Amb molts de nervis, i bueno, al final no va poder ser. Vam pagar una mica la inexperiència, teníem jugadors jovenetes, i vam jugar contra un equip que li havien guanyat a la segona fase els dos partits, però elles són unes noies veteranes i van jugar molt bé i rescatar la seva victòria.
Al final, de tants partits que hi ha a la temporada, un mal dia es pot tenir, no, Miquel?
Sí, per descomptat. O sigui, això li pot passar a qualsevol, i bueno, ha sigut una pena que ha sigut en el partit més important, entre cometes, de la temporada, perquè l'ascens ja el teníem a la butxaca, o sigui, anàvem ja sense pressió, però bueno, però el tindre un equip una miqueta experimentat i això pues, es va notar molt a la final, sobretot.
Com tu dius, pràcticament era una fase final de tràmit per vosaltres. Abans de jugar, però, a la final contra el Santa Coloma, vau haver de superar una eliminatòria, no?
Sí, em vaig jugar el dissabte a la tarda contra el Gers Mundet, i bueno, també va ser un partit difícil i complicat, però al final van treure endavant 3-1, i bueno, vam encarar la final amb moltes ganes, i bueno, va passar el que va passar, mala sort, i bueno, jo estic molt content amb les noies, amb l'actitud i amb el compromís que han tingut tota la temporada.
Tot i així, com tu dius, potser la relaxació el fet de jugar sense pressió va ser un dels factors per aquesta derrota. Jo estic convençut que si necessiteu guanyar aquest partit per pujar de categoria, tenint en compte els referents de l'anterior fase, guanyeu segur.
Sí, podia ser, sí. Elles van vindre, de totes maneres, Santa Coloma ja va guanyar la semifinal contra el primer de l'altre grup, van vindre molt preparades per per aquesta fase final i han fet uns grans partits, la veritat. O sigui, no, ens van sorprendre bastant també, perquè també tenien dues jugadores noves que nosaltres no coneixíem i, bueno, entre una cosa i l'altra, pues, se van endur la victòria.
Us toca descansar ara, no, Miquel?
Bueno, ara estem planificant la temporada que ve. Aquest any pel Club Voley Lloret ha sigut un gran any. Tots els objectius marcats els hem aconseguit, tant l'ascens amb el sènior com l'ascens amb aquell i el juvenil, i la permanència a primera divisió amb l'infantil. O sigui, tot el que s'ha marcat s'ha fet. Molt agraït a tots, des de la junta directiva, jugadors i tot, i sobretot els pares i mares que fan recolzament cada setmana amb els desplaçaments. I bueno, agrair-ho a tots per la gran temporada que s'ha fet en el club.
De quina manera, a una categoria superior, la segona divisió, creus que cal fer canvis en temes de plantilla?
Bueno, nosaltres hem tingut una plantilla curta aquest any, potser massa curta. La gran sort que he tingut que no he tingut quasi baixes en tota la temporada. I malauradament també he tingut la mala sort que l'entrenador per raons laborals va tindre que marxar el mes de febrer. I la nostra capitana ha fet d'entrenador de capitana, que ha fet un gran treball. Però aquest any hem de planificar-ho molt millor, perquè estem a una categoria superior i estem treballant amb això. I, bueno, fitxarem jugadores, que ja les tenim quasi lligades, que volen vindre a Lloret. I, bueno, estem a la recerca de l'entrenador, que també el tenim quasi a punt de fitxar.
Alguna pista de qui és aquest entrenador?
Sí, bueno, és un home experimentat que viu aquí a Lloret, que és italià. I, bueno, estem a veure, a acabar aquesta setmana que ve, tenim una entrevista amb ell, a veure l'última entrevista, a veure si acabem de matar el tema.
Quin és el perfil d'entrenador que li agrada en Miquel Gràcia?
Bueno, nosaltres sempre busquem entrenadors que, bueno, que tinguin un perfil que tinguin una trajectòria ja consolidada, que tinguin un compromís amb el club important i bueno, poc més podem demanar aquí on estem i sobretot trobar una persona molt implicada amb el club.
Uh-huh. Pel que fa a la segona divisió, quins podríem dir que són els canvis? Perquè els equips més o menys seran els mateixos, no?, en tema de desplaçaments.
Sí, sí, sí. He tingut la gran mala sort que dos equips, hi havia tres equips a segona divisió de la província, que eren Olot, Caldes i l'AB Girona. L'Olot ha pujat a primera, o sigui que no se'l trobarem, i l'AB Girona i Caldes han baixat a tercera, o sigui que ens quedarem que tindrem que anar cap a Barcelona cada setmana i, bueno, molt per les rodalies de Barcelona.
Tarragona i Lleida no?
Tarragona sembla que hi ha Torredembarra i ja està.
Uh-huh. Bé, doncs bueno, tampoc seran tan durs els desplaçaments.
No, aquest any penso que no, que seran molt a la vora, perquè per nosaltres dir Barcelona és dir molt a la vora.
Sí.
I bueno, a veure com afrontem la temporada que ve i a veure si tenim sort en tot.
Una última qüestió, Miquel, com a president de l'entitat i per fer una valoració i tancar la temporada del Club Voley Lloret, en aspectes generals, no només ja del sènior femení, sinó també de la base, quina seria la valoració d'aquesta temporada 2017-2017?
Sí, ha sigut una temporada, com t'he dit abans, molt positiva per al club. Hem aconseguit pujar, que també era un objectiu molt important, pujar amb el juvenil i cadet, pujat de tercera també a segona divisió, perquè tot aquest infantil de primera divisió que també l'hem aconseguit mantindre es pujava a cadet i tenen un nivell molt, molt bo, tenen jugadors a la selecció. Aleshores era molt important pujar a segona perquè aquestes noies no parar-los la progressió i tindrà un futur bon equip amb el sènior. I, bueno, i per allò de més, l'infantil B que hem tingut a segona divisió ha seguit treballant molt bé, ha fet una lliga molt digna, va ser el primer any que estaven d'infantils I després tenim totes les nenes petites del club, que en tenim sobre unes 30, amb una l'havia federat, que és la primera vegada que l'havien fet al club, i molt bé, ha sigut molt positiu tot.
Doncs, Miquel, gràcies, ens n'agraïm moltíssim. T'agraïm la col·laboració aquesta temporada per explicar tot el que passa en el Club Volei Lloret i que passis un bon estiu ara, Miquel.
Pues moltes gràcies a vosaltres per tot, també, per donar-se una mica de forat a la ràdio i bueno, que passeu un bon estiu. Ja estem en contacte per la temporada que ve.
Molt bé, bon dia, Miquel.
Bon dia, moltes gràcies.
Seguim parlant en el nostre programa i obrim ara el bloc de bàsquet perquè també toca fer valoració del que ha estat la temporada pel sènior femení del bàsquet Lloret i per l'entitat en general. Per això tenim al telèfon a l'entrenadora del sènior femení, la Berta Gibert. Berta, bon dia.
Hola, bon dia.
Primer parlem del que ha estat la temporada. No sé si ens podries fer una valoració general de la temporada del sènior femení, del primer equip.
Personalment, i amb en Pol, el meu company, que som qui hem portat l'equip, la valoració és positiva, estem molt contents. Vam començar la temporada amb 10 jugadores, la qual cosa sempre és complicada. Preferim comptar amb una plantilla més llarga, però la sort ens ha acompanyat amb el tema de les lesions. Hem pogut fins a final de temporada arribar més o menys amb les 10 jugadores. Pel que fa al joc, no?, que plantejàvem una filosofia de joc una mica diferent a la que estàvem acostumats aquests últims anys, sí que és cert que al principi les jugadores van necessitar un període d'adaptació, però al final creiem que el joc va començar a donar els fruits que esperàvem i esperem que la temporada que ve la cosa continuï igual, així que molt, molt contents.
Aquesta temporada pròxima ja l'esteu començant a preparar?
Sí, de fet, tot i que vam acabar la competició a una data molt avançada, el 22 d'abril, hem seguit entrenant fins ara, hem fet un parell d'amistosos i ara, de fet, aquesta setmana que comencem serà una setmana que ens prendrem de descans, aquí no hi haurà entrenaments, no hi haurà res, i ja de cara a la següent començarem 15 dies d'entrenaments encarats a pensar la temporada 17-18, en el que bueno, esperem tenir la incorporació d'alguna jugadora per fer la plantilla una mica més llarga.
Hi haurà també alguna jugadora de la base que acabi la seva etapa de formació que pugui estar en el primer equip?
Bueno, de fet, tenim diverses jugadores que acaben la seva etapa de formació i que passarien a categoria sènior. El que passa que, com a novetat, hem fet un equip sub-25 femení que, de moment, ha fet un entrenament i, pel que he vist, les sensacions són bastant positives. Llavors, aquestes jugadores formaran part d'aquest equip, però la idea és que puguin estar en dinàmica amb el sènior femení i, de tant en tant, doncs, puguin pujar i donar suport.
Aquest sub-25, amb la idea de que serveixi de pont amb el primer equip perquè no sigui tan brusc, no?, el canvi de categoria?
Exacte, correcte. Són jugadores, són un grup de jugadores bastant, bastant nombrós, vinculades la majoria d'elles al club des de fa molts anys i que, per tant, doncs, bueno, tenen l'oportunitat de seguir jugant a bàsquet amb gent de la seva edat i seguir, doncs, ampliar la seva formació una mica més enllà i a poc, doncs, anar fent el salt.
Altres temes, Berta, del club, perquè sabem que també formeu part de la junta directiva, teniu un nou director tècnic?
Sí, correcte. En Josep Maria Franc, que és una persona vinculada al bàsquet Lloret de sempre, serà el nou director tècnic del club. Ell, doncs, ja fa un parell de mesos que està en marxa i ell serà el màxim responsable de la filosofia de joc del club, des de sèniors fins als més petitons.
I d'altra banda, per aquest estiu ja esteu preparant el nou casal, ja el vau fer el passat estiu, amb valoracions, recordo, molt positives. Com serà el d'aquesta edició?
Doncs sí, ja bueno, està tot en marxa. En principi, bueno, aquest any el casal serà més o menys com l'any passat, farem un horari de 9 a 5 i mitja de la tarda, en la que hi haurà diferents opcions a l'hora d'inscriure's. Només assistir de matins, només assistir de tardes, o bé assistir tot el dia. i igual que l'any passat les inscripcions permetem que siguin per setmanes, no? Amb la qual és una mica el gust de les famílies, que a vegades quadrar-ho amb vacances és complicat i això permet molta flexibilitat. I la idea, bueno, funcionarem més o menys com l'any passat, dedicarem una part dels matins i de les tardes a fer sessions d'entrenament que pretenem que siguin molt lúdiques, molt competitives, molt divertides, però aprofitar per millorar aspectes de tècnica individual i per altra, doncs, farem activitats lúdiques des de gincames fins a tallers, passant per jocs de córrer i bueno, qualsevol activitat que pensem que els nanos puguin passar-s'ho bé.
Aquest casal, a quines edats va adreçat?
Va adreçat a nens que aquest any hagin fet primer de primària fins a segon d'ESO, és a dir, nascuts des del 2011 fins al 2003. També com a novetat aquest any, a banda d'això, farem unes tecnificacions, que en direm Tecni Lloret, que seran de 5:30 a 8:30 del vespre, aquestes dirigides ja a nanos més grans, fins a gent que fa que cursi segon de batxillerat, dirigides a aquestes sí més a la millora tècnica i física del jugador, no? Gent que no vulgui descansar de bàsquet a l'estiu, tingui ganes de seguir entrenant i millorant, doncs aquesta és una oportunitat xula, perquè a més vindran entrenadors de molt nivell a fer alguna de les sessions i crec que pot ser molt interessant i molt divertit.
Doncs ens alegrem moltíssim de totes aquestes iniciatives, animem a tots els joves de Lloret a participar-hi. Una última qüestió, Berta, i també et pregunto com a membre de la Junta, en general, pel que fa al global del bàsquet Lloret, base i equips sèniors, aquest any com ha anat?
Bé, a excepció del sènior masculí, que vam començar amb molta empenta i amb una plantilla llarga i al final la cosa, doncs, va anar baixant, la valoració global és molt positiva. Tenim un equip mini masculí de segon any, que l'any que ve ja passen a infantils, que han quedat campions de la seva lliga. Aprofito per felicitar-los a ells i als seus entrenadors. I estan molt contents. I per altra banda, doncs, s'ha vist una molt bona evolució de tots els equips. Així que, bueno, esperem seguir treballant i anar a la pujada.
Doncs seguirem de ben a prop aquest bàsquet Lloret la pròxima temporada, com hem fet aquesta. Berta, com sempre, moltíssimes gràcies i que passis un bon estiu ara.
A vosaltres, gràcies.
I obrim ara plana d'hoquei sobre patins. A la jornada 29 de l'hoquei Lliga, el Lloret, que va perdre 1-2 davant del Voltregà, començava guanyant l'equip de Manel Barceló a la primera part amb un gol en pròpia porta del porter rival Ballard, però a la segona el conjunt de Sant Hipòlit de Voltregà, amb l'ex-lloretenc Xavier Crespo a les seves files, va donar la volta al marcador. El resultat final, Lloret 1, Voltregà 2, el Lloret que acaba la jornada en l'11è lloc amb 30 punts. Escoltem quines van ser les reaccions en una entrevista enregistrada al finalitzar el partit al president de l'entitat, Josua Pérez.
Penúltima jornada de competició, el club hoquei Lloret ha perdut 1-2 davant del Voltregà. Estem amb el president Josua Pérez. Josua, una llàstima, l'últim partit que volíeu acomiadar-vos de l'afició amb una victòria ha pogut ser.
Bueno, ja saps que som més de guanyar fora de casa realment, però bueno, a veure, són partits ja que quan tu el teu objectiu és assolir la permanència, sobretot probablement, no dic que no s'hagi competit, però probablement doncs baixes una mica l'exigència, perquè és normal, perquè han sigut molts nervis durant la temporada, ens ha passat de tot, la lesió d'Andai Plaza, la vermella a l'Àlex Grau. Ara ho parlàvem, no?, que si realment abans de començar la temporada dius, hòstia, és que amb els tres últims hauràs fet tres punts, només n'hauràs fet vuit a casa i en Plaza estarà lesionat sis setmanes, ningú es pensaria que salvaríem la categoria, no? Realment han fet una temporada excepcional. S'ha mostrat que amb un equip en bloc, amb moltíssima fe, amb moltes ganes, ben dirigits per en Manolo Barceló, que ha buscat les maneres i les formes d'aconseguir aquests punts, de posar-los molt complicat a tots els rivals. Ho vam veure els dies dies com el partit del Barça, el que els va arribar a costar al Barça guanyar-nos, ja et dic, estem contentíssims per la temporada i ara ja pues, perdre aquest partit, home, evidentment que t'agrada guanyar i més l'últim partit a casa, però bueno, és un mal menor.
Oh, de fet heu tingut fins i tot una pilota al pal de Marc Grau en falta d'un minut.
Sí, ells la veritat és que també han sabut aguantar amb nou faltes una bona estona, que també era una possibilitat més que se'ns hagués donat per poder empatar el partit. Tot si mires les estadístiques de la Federació Espanyola, potser sembla que tenim un 11% d'efectivitat, vull dir que no és la nostra millor arma, però bé, ha sigut un partit maco, ha sigut un partit disputat, els dos equips han anat a guanyar el partit sense el que et dic, no? Potser no hi ha l'atenció de quan els dos equips es juguen la vida, però ha sigut un partit entretingut, jo crec que el públic avui ha disfrutat.
Hi havia avui un protagonista especial en les files del Club Patí Voltregà, tornava Xavier Crespo, que ara, mira, l'estem veient amb els seus excompanys aquí, parlant amb en Ferran Serra, com l'has vist?
Bé, en Xavi, el fet curiós es va donar al partit de Voltregà, no? Que quan van demanar el primer temps mort, inconscientment se'n van a veure aigua a la banqueta de Lloret, no? Eren molts anys jugant junts amb els bessons i d'allò, i el subconscient ja té aquestes coses, no? Bé, home, ell ara defensa els colors de Voltregà i és un tros de jugador, un tros de professional, per tant ha fet el màxim, el que passa que clar, fer-li un gol en Serra no és fàcil.
Ja suposo que pensant, preparant la pròxima temporada, parlàvem l'altre dia amb en Ferran Serra, ens deia que la seva predisposició és continuar, no sé com voleu encarar la pròxima temporada en aspectes de plantilla.
Bé, estem... En principi el bloc de l'equip segueix i farem una incorporació que per respecte al club on està jugant ara mateix doncs no farem oficial fins la setmana que ve, just quan acabi l'Hockey Lliga, tot i que pràcticament el tema està tancat, però ja dic, no és un tema que encara hi ha gent que s'està jugant molt en aquesta Hockey Lliga i esperarem a fer-ho oficial quan acabi l'Hockey Lliga a les 9 del vespre, la setmana que ve me preguntes i ja et diré qui és.
Doncs estarem pendents. Una última qüestió, amb Manel Barceló a la banqueta?
Sí, per sort tenim la sort que continuï un any més. Crec que és un entrenador que demostra cada any que té molts de recursos. És allò que dona la sensació de que es diu, no?, que Lloret no ataca, que Lloret només defensa i tal. I clar, és el que dic, si potser som l'equip que menys gols ha fet, crec que som l'equip o un dels equips que millor defensa. Però si ens hem salvat alguna cosa ens s'ha de fer bé i alguna cosa juguem, i crec que hem desmitificat bastant tot això que es deia a començament de Lliga, no?
Sempre has mostrat una certa devoció per en Manel Barceló, Joshua?
És que jo el veig treballar cada dia. Clar, hi ha gent que en Manel Barceló el veu el dia del partit, jo el veig treballar a diari, llavors a l'esport ja se sap, o sigui, al final tot va que la piloteta entri, no? I aquest any hem tingut la sort de que la piloteta ha entrat. Podíem haver fet els mateixos partits, podíem haver ficat les mateixes ganes i no ens ha salvat, i això és així, és perquè és l'esport. Però el que està claríssim és que ningú podria negar que ell és un tros de professional, que sap el que fa, que els jugadors se l'escolten, i això vol dir que allò, si tu parles amb qualsevol dels jugadors que ha passat per les seves mans, en parlarà meravelles.
Joshua, estarem pendents d'aquest fitxatge, aquesta incorporació. De moment, gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres per seguir l'Hockey.
Són molts els lloretencs i lloretenques que destaquen per algun aspecte de la seva vida. I a la ràdio tenim ganes de conèixer-los. Per això, cada dimecres tenim un convidat especial amb veu pròpia amb qui conversem de 9 a 2 quarts de 10 del matí. 30 minuts per descobrir una persona de la nostra vila. Amb veu pròpia. Escolta el programa quan vulguis a novaradiolloret.cat. Esportiu, amb Moisés García. La tertúlia del Lloret Esportiu.
Messi que combina con Neymar, Neymar para Messi, Messi dispara, golazo, golazo,
golazo,
golazo, golazo, golazo. Gol, 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 gol. Le va a pegar Teo y le pega con la zurda. Gol, 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 gol.
Doncs la final de la Copa del Rei, que va acabar amb victòria 3-1 per al Barça davant de l'Alavés. Ara escoltàvem les narracions dels gols del Germà García i de l'Andoni Pinedo, companys de Ràdio Nacional, i tenim ja els nostres tertulians del dia d'avui. Tito Fornaguera, bon dia.
Bon dia.
Alfons Serrano, bon dia.
Bon dia.
Joan Gou, bon dia.
Hola, bon dia.
I Xavi Quartero, bon dia.
Molt bon dia.
Xavi, que vens de Madrid, no? Com vas passar a la final?
Bé, bé, m'ha gaudit molt el partit, no? L'únic que sí que el que hauria de mirar és el camp,
sí?
Perquè va ser molt trist veure com tota la tribuna estava buida.
Sí, senyor, es van posar...
De 180-240 euros de localitats buides.
Efectivament.
I per la tarda just havent jugat també una final a l'Arsenal-Chelsea, que el camp estava ple, i si no vaig veure malament, la més cara eren 65 euros.
Déu-n'hi-do, ja sabem com va això aquí en aquesta competició. 3-1, començo preguntant-vos si us sembla just el resultat després del partit que vam veure, la victòria del Barça. Com, què us va semblar el partit?
Començo jo?
Alfons, anava aquí.
Jo que no soc culer. En definitiva, jo crec que era una mort anunciada, és a dir, si algú havia d'apostar per un Barça o per un Alavés, vull dir, no hi havia dubte que la gent apostava per al Barça, i el Barça no va decepcionar, és a dir, va ser superior en l'Alavés malgrat el gol de l'empat, però el que es va veure durant el partit és que el Barça podia fer gols a qualsevol moment, vull dir, era molt superior a l'Alavés, i això es va demostrar sempre en tots els nivells del camp, eh?
Tot i així, jo a la primera part vaig veure un bon Alavés, no? Sí que té aquells últims minuts on encaixa dos gols, però la posició en el camp, jo crec que sabia el que feia. En canvi, a la segona part vaig veure una miqueta destrontollat l'equip vitorià.
No, això passa perquè primera part l'Alavés, com que el Barça és superior, van a totes, si poden marcar un gol o dos, pues mira, però la segona part és el que diu Alfons. La segona part el Barça apreta una mica i podia fotre 5 o 6.
Com vas veure,
jo vaig veure el mateix partit que vaig veure al Camp Nou, com vam jugar de Lliga. El sistema que va fer en Pellegrini va ser de mantenir l'equip a darrere, jugar al contraatac, i aquí els hi va sortir fantàstic. Si no recordo malament, aquest és l'equip que ens ha fotut la Lliga a l'aire aquest any,
sí, sí.
Per dir-ho d'una manera més clara i més concreta, no? I suposo que volien fer el mateix partit que van fent aquí, i el que passa no els hi va sortir bé. I el Barça, possiblement, jugant una final, tinguent en compte que aquest any els resultats han sigut els que han sigut, i és l'únic que els hi quedava, suposo que els jugadors hi van posar tot allò que els quedava dintre i van dir, si avui no podem fer el ridícul, i van anar pel partit.
Final, amb empat a 0, arriba una jugada que tothom sap què passarà, però ningú sap defensar-la. El típic gol de Messi des de la frontal, amb la rosqueta on no hi arriba el porter, no?
Sí, vull dir, és que la cosa és així. En Gou diu, es van tirar tots enrere. Jo, el que veig quan un equip fa això, és que ja creu d'entrada que perdrà. És a dir, si jo vaig i me'n vaig i m'acolo i deixo els 11 jugadors del Barça que rumin la jugada que tenen que fer, si tu deixes l'Iniesta amb una pilota sol, adiós, vull dir, ets un home mort. I si tu surts al camp de futbol i li regales mig camp en el Barça, has de palmar sí o sí. A Barcelona la Lliga li va sortir bé, era la Lliga, aquí era a un partit, vull dir, no sé si s'havia d'haver plantejat igual o no, però si ja surts amb la mentalitat de que has de perdre, punyeta, vull dir, no sé, ja no és una cosa normal, això. Si tu vols guanyar la Copa del Rei, ves i planta-li cara al Barça. Si te'n fot 5, te'ls ha fotut, però li has plantat cara. I ara has tirat enrere, t'has quedat amagat enrere, te n'han fotut 3, has perdut igual i no has tingut cap possibilitat.
Però amb el 3-1 encara tenia els 11 darrere.
Bueno, per què? Endavant, vull dir, per què? Ja, què té por de que n'hi fotin 5?
Pues si fot, jo prefereixo fotre el segon i acollonar el Barça, que no...
El partit de tornada de Lliga a l'Avals i van fotre 5 o 6.
6-1.
6-1, eh? I van fer el mateix plantejament. Per tant, ja sabia el Pellegrini que aquest sistema de joc tenia uns riscos. En aquí els hi va sortir molt bé, perquè dues vegades que van arribar van fer 2 gols, i en canvi allà, i de fet, el partit de Copa, una jugada que fan, pugen i fan el gol.
Bueno, és una falta i li surt. Bueno,
abans l'havien fet aquella del falta, pal.
S'ha de reconèixer que va ser un golaç sí, del jugador que diu que se'n va al mar.
Abans van tindre aquella del pal, que va tocar el pal, va anar altre pal, però, però jo sóc, bueno, jo com a entrenador, si jo vaig perdent 3-1, te jugues una final, una copa, m'és igual perdre 3 que 5. Val. Però per almenys vas, apretes una mica, i el Barça, si li marca el segon... el Barça canvia el xip i ja estan tots...
Però bueno, l'Alavés en els partits amb el Madrid, Atlètic de Madrid, sempre acostumat a jugar igual, i en tots ha mullat. Sí, va mullar, si no recordo malament, el Bernabéu, va puntuar també amb l'Atlètic de Madrid. O sigui que no li surt malament. Va que l'altre dia, el que parlàvem, és una final, és el Barça el que tenia davant, i jugar-li de tu a tu també estàs perdut.
Però jo, una altra de les coses que diu a Font, passen, amb Messi i a mig, en tenia 5 o 6, i la pilota passa just per, entre cames d'un i l'altre. Si hi ha tants defenses, per què vols? Si te passa la pilota per a mig, doncs marca el tio o jo que... Saps? Si no fan marcatge.
Hi ha hagut dies que en Messi no ha estat fi, per dir-ho d'alguna manera, i ha fet les mateixes jugades i no li ha sortit ni una. En partits transcendentals, si no recordo malament, partits de Copa d'Europa que no sortia res. Ha xutat 40 vegades a porteria i 40 vegades que no l'ha encertada, no? En canvi, hi ha dies que fa 5 xuts i són 5 gols.
No, però si no dic... El...
Ens cau a tots la bava, no?
Però jo no dic el xut, sinó quan Neymar li passa la pilota, està rodejat de tio, i passa la pilota just, com diu l'Alfons, on te volen la foten. I en Messi, però va tocar, clar, bueno, aquesta és la seva jugada, que tampoc ho entenc. I en Messi agafa la pilota a un costat a la dreta i se'n va a l'esquerra i xuta. Jo, per almenys, sempre sé... que va allà.
Bueno, però si no recordeu malament, va ser un partit dur en quant al joc.
Sí.
És a dir, aquesta gent no s'estava de punyetes.
Sí, perquè ni estava a natura les vegades.
Vull dir que anaven de cara a l'empenta del jugador abans de tocar la pilota i l'àrbit no va evitar això en cap moment. Es van passar tot l'equip que veies com un jugador anava amb la pilota, un jugador del Barça anava amb la pilota dels peus i el primer que feia al contrari era fotre-li una empenta independentment de que després toqués la pilota o no la toqués. I això va ser la tònica del partit, almenys el que jo vaig veure per televisió. Jo no sé si els que estava al camp teníeu aquest concepte, però des de la televisió es veia això.
Al final, que va deixar el 3-1 al descans, una segona part amb poca emoció. Us pregunto, ara, era l'últim partit de Luis Enrique, crec que són 9 títols de 13. Poder deixar la sensació de que, com que ha anat de més a menys, pot deixar una mala sensació, però jo crec que les dades són molt bones, no?
Són molt bones. Si no recordem, les dades de Guardiola van ser molt bones i l'última temporada va acabar una Copa del Rei al Calderón.
Jo el dubte que tinc és si el Luis Enrique deixarà l'empremta al club com han deixat altres entrenadors.
Un estil, no? Un model de joc.
És a dir, estic totalment d'acord que les xifres l'avalen. 9 de 13 és un palmarès estupendo, però en canvi el carisma de la persona per deixar aquella personalitat sota l'alfombra quan se'n va, tinc la sensació que, és a dir, si el comparem amb en Pep, no té res a veure. És a dir, jo crec que d'aquí 2 mesos, 3 mesos, ni ens en recordarem que Luis Enrique va ser entrenador del Barcelona.
En Colit tampoc tenia caràcter.
Sí, però més per la personalitat que té en Luis Enrique, potser.
Tampoc, en Cruyff tampoc, jo que una vegada vaig tindre un problema amb ell, no...
En Cruyff t'ha deixat un estil de joc al Barça, que encara vivim de rendes,
exacte.
Vull dir que...
Jo em va tocar un viatge amb el Barça...
Em refereixo a això.
Jo em va tocar un viatge amb el Barça, vas amb el Barça, i vaig fer una cartolina per la meva germana, firma tots els jugadors, està el més... que jo dic dolent, però si està al Barça és més bo que jo, i en Cruyff va ser l'únic que no va firmar, va dir que ell no firmava això si no cobrava. Dic,
bueno, era holandès.
I amb el jugador,
però això és...
En Luis Enrique té un caràcter sec, que no li agrada, doncs mira...
Però... No, no parlava del caràcter de Luis Enrique. Jo parlava de deixar l'empremta que han deixat altres entrenadors. No el vestuari, el club.
El club, dir,
potser el barcelonisme.
El caliu.
El barcelonisme.
Però vosaltres creieu que un entrenador que ve i que diu el líder sóc jo en un lloc com el Barça, això li pot portar algun benefici?
Bueno, ja es veurà amb el temps.
Home, a veure, es va veure ja, vull dir, és que ja va haver-hi uns jugadors, i tothom ho diu, doncs que va arribar un moment que li van dir qui juga és aquest, 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 i tu a callar i a la banqueta, i si no saltes. I aquesta és la sensació que va donar. És a dir, de líder, cuidado, que té 11 líders a dintre, que són els que salten al camp i els que li han de treure les faves. Per tant, estigues bé amb el que tens a darrere i en trauràs de títols. Jo crec que l'equip que té el Barça, qualsevol entrenador en pot treure molt de fruits, perquè des d'en Cruyff cap aquí el Barça ha tingut un estil de joc que és completament diferent del resta dels equips, i uns jugadors que probablement són irrepetibles. No fa pas massa es parlava del desastre de la Masia, és a dir, el Barça s'havia nodrit doncs durant molt de temps de la gent que hi havia a la Masia i de la gent que anava traient i l'anava posant al primer equip. Això ha desaparegut, i per un equip com el Barça vol dir que els entrenadors que té doncs o es cullen malament o no funcionen, i això és el que està pagant en aquest moment. I en canvi el seu enemic, que és el Madrid, està traient fruits d'aquest Madrid B que té en aquests moments.
Dels fitxatges d'aquest any, estarem d'acord que pràcticament només es pot aprofitar l'Umtiti.
Exacte, això és un altre
cantar. De tot el que hem fitxat, s'ha demostrat, o per confiança o per falta de feina, no sé quina ha sigut la motivació, però l'únic que s'ha mantingut dintre de l'estructura ha sigut l'Umtiti. Tota la resta està encara en dubte. És a dir, jo cada vegada que veig entrar al camp el Gómez
i el Dani Suárez,
sí, jo no dic que no, però potser no són pel Barça,
no, i de fet Luis Enrique amb André Gómez és un dels que més ha apostat,
està mort. I la veritat és que aquest nano poder l'hem aixecat entre tots, perquè entre que no té el caràcter aquell alegre, entre que no forma part del grup del Barça, sembla ser que els mateixos jugadors, quan el veuen entrar, diuen, i aquest qui és? És a dir, sembla que no el
coneguin. I també que la paciència que tenim l'aficionat és molt petita.
Jo en tinc poca, eh?
Molt petita, tenim molt poca paciència. Volem que un jugador que ha signat un contracte que el Barça podria que tindre que pagar més si guanya la pilota d'or, ja sembla que tingui que sortir al camp i que hagi de fer-ho tot. Bueno, no tenim la paciència perquè un jugador acabi d'entrar.
Si tu estàs en el bé del Barça,
exacte,
i a davant teu tens Neymar, Suárez, Messi, amb Busquets,
la Pepa.
Sí, vull dir, és igual. Tens aquesta gent a davant perquè te posin aquí mig.
Clar.
Vull dir, a veure, has d'anar a Lourdes, eh? Perquè, clar...
Però això ha sigut sempre.
No
sempre
tant.
Hi ha hagut uns jugadors
No tant, perquè...
Hi ha hagut un o dos, però tenies opcions. Si ara et quedaves, tenies opcions. Recordem en Xavi. En Xavi es planteja exactament el mateix. És a dir, quan ell està al Barça B, que li diuen per anar al primer equip i veu el panorama que té mig camp, diu, jo aquí... I es planteja anar-se'n a Itàlia. Mm. I això és conegut, no? El que passa que després, per les raons que siguin, parlant amb en Pep o parlant amb gent de dintre, li van dir, tingues paciència, queda't, que acabaràs triomfant, no? I la prova està que en tinguéssim ara 25 de Xavis, no?
En aquest sentit, us sembla que el que sembla que vindrà, que és Ernesto Valverde, té aquest perfil? És un home que apostarà per gent de la casa?
La coneix, la casa. Això també és important.
El problema és que no hi ha gent a la casa ara.
Exacte.
És que això
s'ha trencat l'esquema. És a dir, el Luis Enrique ha fet una cosa que li ha donat una personalitat a l'equip, que és la seva, sense tenir en compte d'on te veníem i quina era la filosofia que es havia d'anar seguint. El Pep va seguir la filosofia del seu mestre, del seu amic, del jugador que havien compartit vestuari, havien compartit entrenaments. I ell venia d'aquesta filosofia, els companys que estaven jugant venien d'aquesta filosofia. Relativament era fàcil el tema esportiu i estratègic i de disseny, perquè tots coneixien el mateix catecisme. El Luis Enrique, per les raons que siguin, ha volgut trencar amb aquests esquemes i ha volgut imposar la seva manera de joc, perquè, com deia l'Alfons abans, ell va entrar dient, aquí el líder sóc jo i posaré el meu sistema. I la prova està que nosaltres, com a aficionats, ens ha costat molt a vegades entendre a què estava jugant el Barça. És a dir, ho hem qüestionat sovint.
Però és que aquí també, el que passa és que si ve un jove, com a Danyà, per exemple, ja estem els culers criticant. I per què el fica que anem a guanyar el partit? Perquè ara perdrem i no tenim l'oportunitat.
Però té la categoria per estar-hi aquí dintre.
L'Alenyà sí.
Però fixa't que aquests nanos han entrat en moments molt puntuals de necessitat, perquè hi havia lesions, perquè els titulars d'aquella plaça no estaven en condicions i s'han donat oportunitats que no ho hem d'entendre com a oportunitat, ho hem d'entendre com a recurs. Mm. Per tant, quan una persona entra com a recurs, si té la sort que aquell dia despunta o fa molt bé, tindrà més opcions de tornar a entrar. Però per les raons que siguin, i s'ha d'entendre que una persona, un nano jove, que entra en una estructura com és la del Barça, el primer equip, a l'estadi del Camp Nou o a fora, i l'estat nerviós d'aquesta persona ha de ser el límit.
Però jo una altra de les coses que no entenc és quan, perquè els jugadors que han vingut, Denis, i tots aquests que ha fitxat en Luis Enrique, que els ha manat ell.
Bueno, aquí
vale?
Està. Aquí
i no està. Es fa jugar ni un minut.
Ha preguntat a Luis Enrique...
Que me digui ara Turan que no jugui, vale, però...
Tu creus que Luis Enrique és el típic entrenador que parla amb l'estructura, amb el pes del vestuari? Perquè, a veure, no t'enganyem, allà dintre hi ha unes vaques sagrades que manen, eh? I si tu no parles amb aquesta gent i concordes alguna cosa amb aquesta gent, tot allò que vingui s'ha rebutjat, a menys que sigui algo espectacular. Que ells mateixos se sorprenguin, però és que el que estàvem portant, és a dir, jo recordo el Digne, el primer partit que va fer, ens va agradar a tots, eh? Mm. Ens va encantar a tots. És un nano petitet, lateral, canyero, anava molt bé, tots estàvem encantats amb ell. No? I de sobte desapareix del mapa. No li posa. Les emprenyades que ha tingut l'altre lateral amb el Luis Enrique, que
Jordi Alba.
D'aquí aquí està jugant i d'aquí
no juga. La defensa de 3 va deixar aparèixer.
Vull dir, a veure, ser entrenador del Barça com ser entrenador de Lloret no és fàcil, perquè algú ha dit abans, els que han de córrer són els jugadors. L'entrenador pues, ha de saber cohesionar l'equip.
La pilota per terra.
Ha de saber portar les persones. I has de conèixer... Una de les coses que tenia en Pep Guardiola, si tenia alguna cosa molt, 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 molt bona, és que el tio coneixia molt bé la gent, parlava molt amb ells, i els hi feia fer coses que sortien de l'àmbit del futbol. Els sorprenia sempre, jo què sé, amb una cançó, explicant-los un cuento, passant-los un vídeo d'una pel·lícula que no tenia res a veure amb el futbol... I clar, i això, o tu ets un fenomen i ets un crac i els entens i saps amb qui has de bregar i com els pots motivar, perquè en el fons és motivar, perquè un milionari com en Messi, que per calés és evident que no corre, és evident que aquest tio per calés no surt al camp, no es vesteix i s'aixeca a les 7 del matí per anar a entrenar. Hi ha alguna cosa més aquí, no? Per tant, si tu com a entrenador ets capaç de treure tot el bo i millor que tenen aquella gent, en trobaràs un rendiment. Si el Luis Enrique diu, aquí el rei sóc jo, i els altres m'han de seguir perquè jo mano, sóc el líder...
Sí, però recordem,
clar, malament ho tens,
que amb la primera temporada, quan va dir això, va guanyar 3 títols i tothom deien que era el número 1.
Perdona, venia d'una arrencada que ja era impossible que no guanyés res.
Em sembla que
i després de Noeta,
això és el que he dit jo. Sí,
estava amb Messi a la banqueta sempre, i a partir d'aquest partit algú va passar que ja es veia que estava més fora que dintre.
Clar.
I van ser els jugadors, o sigui,
jo tots els que esteu aquí més o menys crec que heu fet l'Emili, no? I tots en un moment o altre li vam dir al sargento, li vam dir, tu te n'escapes perquè tens galons. Si no tinguessis galons no t'escaparies, oi? Pues això li deu haver passat a Luis Enrique amb els jugadors. Ets el líder, ets el que manes, t'hem d'aguantar, però vull dir, per convenciment probablement no arribaries a migdia, my friend. I la prova s'ha acabat haver de plegar abans d'hora per tranquil·litzar la plantilla, perquè si no, igual pleguen ells abans que l'altre. I ara com ho motives tu? Com motives tu un entrenador? Com t'ha de motivar? Si ja t'ha dit, quan falten 10 o 12 partits per acabar la Lliga, que plega. Quina moral tens tu per entrar al vestuari i dir a aquesta gent el que han de fer?
No sé, quan va dir que plegava, va ser quan va reaccionar una mica més al Barça.
Els dos primers partits.
Els dos primers partits.
Suposo que es van veure alliberats. Els jugadors es van veure alliberats. Van dir, bueno, aquest ja no pinta res. Si se'n va, se'n va. Pues ara ho farem nosaltres i ja tu està. Fes veure que fas... que escalfes la banqueta i que dones instruccions. De fet, instruccions n'ha donat ben poques des del dia que va dir que plegava. Totes les feia l'Unzué.
Però hi ha coses que vosaltres heu nomenat, per exemple, en Guardiola, no? En Guardiola va tenir un problema grandiós en el vestuari. Uh-huh. Eto'o i Ibrahimovic, no?
Sí, sí,
vale?
Sí.
I el va solventar.
I tant que el va solventar.
Vull dir, Ibrahimovic, molt bé, molt maco, en saps, molt marxa.
Avall.
Sí, i a l'Eto'o li van dir, o passes per aquí, o se t'ha acabat el xollo.
Se li va acabar el xollo.
Exacte, vull dir, aquesta és la diferència que parlem d'un home que deixa impremta en un club o l'altre que no la deixa.
I els que es queden nen diuen, hòstia.
Sí.
Cuidao, que aquest no parla per parlar, no? Ha dit que ho faria i ho ha fet. I això és el que realment et dona aquella capacitat i aquella empremta diferencial d'un líder o d'un altre, no? I el líder no és el que ho diu que ho és, sinó és el que creuen els altres, els que el segueixen, que ho és. I aquesta és la diferència que hi ha, i és una diferència molt gran, eh?
Doncs mira, queden 7 minuts. Us proposo un petit comentari del que va passar ahir al municipal del nou estadi de Tarragona. El Girona tenia a un punt l'ascens de la primera divisió. Haurà d'esperar a la setmana que ve. Què us va semblar? Perquè semblava fet a la primera part, però a la segona part es va anar tot a Norris.
És que ben bé no se sap... Bueno, jo vaig veure el partit, la primera part em va agradar el Girona, inclús va tindre l'ocasió de fer el segon, un par de vegades ben clares. I després, quan van sortir del vestuari, és que no era el Girona que havíem vist la primera part. El que no en sabem ben bé és el motiu.
És un estat mica... mental, ja, el que li passa a aquest equip?
A veure, ahir jo vaig veure unes declaracions a la televisió d'un directiu del Girona que deia que el que els hi quedava era aquell 0-3 de Saragossa i que després els havien eliminat. És a dir, havia guanyat a Saragossa 0-3 i aquí a casa amb el Saragossa, doncs, 4. I, per tant, semblava que això encara tornava a planejar. Jo no sé si això és així o no.
Jo el que més cansa, el que escoltes, que és generalitat, és no els interessa, no els interessa, sí. No pujaran, perquè, a veure, pujar volen pujar, no sé què passa a la segona part, no sé si els nervis que ho veien molt
fa
a prop.
Fa dos o tres anys,
any,
no?
Bueno, però és que estàvem parlant que era la promoció d'ascens. Bueno, els anys darrers han sigut promoció d'ascens. Aquest any és per pujar directe.
Sí.
Aquest any no se salva, perquè jo, com dic, pot perdre els dos partits i puja a primera i sí o sí.
No se salva de pujar.
Ja poden fer el que vulguin, perquè poden perdre la setmana que ve i l'altra, i el Getafe perd un partit o empate i ja està fet.
Això que deia en Xavi ara és un comentari recurrent que jo mai l'he entès.
Sí,
això de... al Girona no li interessa pujar.
Perquè és molt
que
de gasto.
Interessa pujar.
Molt de gasto.
També hi ha molts ingressos, ara hi ha...
Només amb el que te torna a la televisió em sembla que cobreixes els gastos que puguis tenir. Vull dir, això és així. Ah, esclar, aquest és un equip que pujarà i baixarà.
Això
és discutible.
Mira el Leganés.
Això és discutible.
És com el camp, que deia, no? És que el camp, la 9.000 localitats, si no m'equivoco...
Sí, han de tenir 12.000.
Vale. Bueno, em sembla que és una mica més ara, a primera divisió.
Sí, més.
Però bueno, és igual. L'Eibar no les tenia i porta 3 anys de construcció al camp. El Girona, perquè no pot fer el mateix.
Jo crec que estem parlant de la part esportiva, de la part del Girona, i jo crec que aquí darrere hi ha alguna cosa més. És a dir, la ciutat de Girona... l'Ajuntament, la Diputació, per tenir aquest camp en condicions per poder estar a primera divisió, saben i són conscients que s'han de fer unes inversions importants. Més enllà d'augmentar la graderia, tot el que més s'ha de remodelar. L'estadi de Montilivi és un estadi que ja té uns anys i que s'ha anat posant al dia i que probablement no es veien els defectes per la manca d'assistència de clients. És a dir, aquest senyor que ha fet retransmissions deportives durant molt de temps és conscient que el diumenge que hi havia 50-100 persones al camp hi havia molta gent. Clar, un estadi que no es fa servir no es gasta, però o no es veuen els defectes. Els dies que
Gou no fa pas tant de temps que el van remodelar, ja, aquest camp, eh?
Sí, bueno,
que
va
davant.
Tota la part
de tribuna.
Tota la part de davant de la tribuna es va fer nova, pràcticament.
Van fer les obres necessàries, perquè els hi queia.
Els hi queia.
No sé ara jo si una ampliació, una inversió tan important per la ciutat de Girona, en bons moments, perquè suposo que el club continua endeutat, perquè és un club que sempre ha estat endeutat.
Sí.
Ha estat mai net.
El que passa que...
I ha tingut problemes amb presidents, vull dir... ha tingut sempre... No sé, és un d'aquells clubs que no ha tingut mai una directiva que l'ha tirat endavant de forma clara. No?
Jo el que vaig... Ara parla, jo què sé, amb l'alcaldessa, la Marta Madrenas, amb la Isabel Moradas, regidora d'Esports de l'Ajuntament de Girona,
tots coincideixen, el Girona vol pujar. Sí, Girona vol ser de primera i ells creuen que,
pregunta,
que Girona...
I vostè vol pujar, senyora alcaldessa?
Sí.
Sí, vol pujar,
ella vol pujar. Sí.
Ho diu davant de micro.
Sí, la senyora alcaldessa, l'equip de govern, la gent que del teixit social polític gironí creu que el Girona ha d'estar primera, jo crec que no hi ha d'haver-hi cap problema més enllà del problema esportiu i del resultat final. Però jo crec que darrere de tota aquesta història de que si el Girona puja o no puja, la manca d'il·lusió de la ciutadania de Girona mateix, perquè la gent no s'ho creu, és a dir, hem viscut un any faraònic i espectacular del Girona, en canvi la gent, la societat civil, bueno, veia el resultat del diari i deia, mira, que ahir van guanyar. I ja està, s'ha acabat la tertúlia. Parlem del Barça, parlem de l'Espanyol, parlem del que sigui. És a dir, a Girona el futbol mai s'ha viscut com a esport prioritari. Recordo l'època del bàsquet que
Déu-n'hi-do,
quan es va pujar pel bàsquet tot era bàsquet a Girona. És a dir, el futbol no en parlava ningú. És a dir, es va fer el pavelló aquell de Fontejau contracort i d'una ciutat civil que deia, no sé per què ens hem de gastar tants calés per un equip que no estarà ni dos dies a primera divisió.
Els que tenim una certa edat, Gou, ens en recordem el Girona jugant amb el Lloret.
Sí, senyor.
Vull dir que no.
Sí, senyor. Vull dir, no és tan senzill això, no? Vull dir, jo puc entendre que la joventut i la gent d'avui que està pujant els hi faria molta il·lusió veure un Girona a primera divisió. Pregunta, quants socis es faran nous, quants socis iran al camp, com els que anem al Camp Nou
habitualment? No heu vist un jugador del Girona, va gravar i surt a la tele les notícies.
Sí, va pujar un vídeo a Dai Benítez de l'arribada del bus a Tarragona.
Diguen on t'estàveu abans.
Exacte. No ho va dir Dai Benítez, ho va dir un company seu, no ha sortit qui és el nom, hi ha especulacions, però durant aquesta setmana el club farà un comunicat i així va anar el tema. Acabem la tertúlia. Ja. Sí. Fem curt i ja sé que es fa molt curt.
Prometo la propera, si em convides, no parlar més.
Per la pròxima temporada ja l'he demanat que sigui d'una hora. Us demano un resultat de la final de la Champions del pròxim cap de setmana. Real Madrid-Juventus. Tito,
un pronòstic. Juventus 2, Madrid 0.
Alfons.
Jo vaig a l'altre costat. Madrid 1, Juventus 0.
Aquests no poden amagar-ho que són són una sucursal. Jo evidentment a favor de la Juventus, no sé el resultat, però desitjo que gani la Juventus.
Veus com són, hi ha ressentits també.
No, al Madrid ni aigua.
Xavi,
jo vull que guanyi la Juventus, però crec que es l'emportarà al Madrid, per desgràcia. Perquè a l'arribada que té... I
t'han
jo crec
dit què
que
vols tu, no què passarà.
Jo crec que quedaran 1-3 quan guanyen el Madrid.
Doncs Tito Fornaguera, Alfons Serrano, Joan Gou, Xavi Quartero, moltíssimes gràcies. Pròxima temporada,
perdona, tu m'has dit abans una cosa. En Tito Fornaguera serà president del Lloret o no?
No me lieu, no.
Acabem-la. Després truquem a l'Albert Coloma i ja ens ho explicarà ell. Així posem el punt final, tornem al pròxim dilluns. Moltes gràcies.